Temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Les 8 del vespre, què tal? Com estan? Salutacions cordials. És dilluns, és 4 de març de 2013 i arrenca aquí una nova edició del Temps de descompte a Ràdio Maricel. Com es diu en aquests casos, el pom de dalt no falla. Victòries del Sant Mauro, dels Sitges, de l'Òdena i de la Fundació Aleti Vilafranca. Sembla, per tant, que es va redefinint el mapa d'aspirants a l'ascens quan falten tot just 12 jornades per cloure el campionat. Per endavant, però, sens dubte, enfrontaments directes, molts, i jornades encara molt dures. De la 22a jornada, què podem destacar? De banda, doncs, de les victòries, com dèiem, dels equips de dalt. La dels Sitges, que es va desfer dissabte a la tarda per 3-1 amb el Sant Sadurní Atlètic. Sitges, que no va poder comptar amb el seu entrenador, Manel Rodríguez, que es va absentar, vaja, per la mort de la mare. El Fàtima, que va derrotar, no sé si dir contra pronòstic, segurament sí, per 2-1 al Sobrense, un Sobrense poc profund i sense gol, que va caure davant un Fàtima que lluita per salvar-se i que ha sumat, atenció, 6 punts de manera consecutiva. La victòria a les Roquetes i ahir davant el Sobrense. D'aquí us comença, per tant, tocarà fer repàs d'aquesta 22a jornada de Lliga, al grup 12 de la tercera catalana i, com no, de la jornada futbolística en general. En bàsquet s'ha jugat la 21a jornada, bé, tota no, perquè queda un partit. El bàsquet Cambrils, Club Bàsquet de Sitges, que, com els avançàvem divendres passat, es jugaran demà passat, dimecres, a partir de 9:45 de la nit. Però el panorama se li va posant cada cop millor al conjunt de Fermí Sánchez, perquè en aquesta 21a jornada el Morell va tornar a perdre, per tant ja són 4 victòries de marge a les que té el Club Bàsquet de Sitges. I en hoquei patins, en un cap de setmana, sens dubte, protagonitzat per l'èxit de la Copa del Rei, que es va endur un sorprenent Vendrell. El Club Patí Sitges va fer la feina, va fer els deures i es va imposar de forma clara al Club Patí Sant Ramon per 7-1. Doncs per endavant aquesta pràcticament hora esportiva dels dilluns que, bé, tractarem com sempre d'analitzar, de fer una miqueta de resum del que és el que ha succeït. Comencem com sempre repassant resultats de futbol base. Tenim ja en línia l'Albert Lluís, que ens ha de comentar tot el que ha succeït als equips de la Blanca Subur. Albert, molt bona tarda. Bé, començarem destacant aquesta derrota del juvenil A, que va perdre dissabte a la tarda per 3-2 al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca. Un resultat que deixa a la Blanca, bé, un pèl més lluny del liderat, a 4 punts.
Bueno, no passa nada, com diuen. Home, no estan bé, i avui ho han tornat a mostrar al camp. Un mal partit i el que han jugat sense cap sort. L'àrbit també és el perjudicat, perquè sempre dic que els àrbits perjudiquen. Pues sí, que no veieu la tele.
Doncs, com dèiem, aquesta derrota 3-2 al conjunt de David Porras, que es queda, doncs, a 4 punts, com dèiem, del Mercantil, que a poc a poc també va consolidant el seu liderat. Seguim, però, amb més resultats, Albert.
Bueno, juvenil B, Blanca Subur 0, Camp Vidalet 2. Entre que aquest equip era el líder, un A molt bregat, el trist arbitratge d'un àrbit anticaser, s'ha produït un resultat advers. No passa nada, tampoc. Cadet A, Blanca Subur 6, Unió Esportiva Sitges 0. Derbi descafeinat, la Blanca ha sigut superior en tot. Quedem bé. L'Hospitalet 1, Blancasubur 5. Gran partit del B, jugant a lo campió. Infantil A, Igualada 1, Blancasubur 1. Bon empat a un difícil camp. Han estat molt entonats avui. Infantil B, Blancasubur 2, Mascatarro 3. Amb un gol al descompte, els visitants han demostrat la seva força física d'un equip A. Alevin A, Blancasubur 2, Igualada 3. No ha estat bé la Blanca i s'ha perdut el partit. Alevin B, Unió Esportiva Sitges 1, Blancasubur 1. Grandiós partit dels nanets que podien haver estat guanyat. Alevin C, Unió Esportiva Sitges 6, Blancasubur 3. No ha pogut amb la força física dels locals. Alevin D, Blancasubur 1, Riudevitlles 2. Aquí també la força física ha estat
clau.
Sant gran. Mm-hmm. Benjamina, Blancasubur 4, Atleti Vilafranca 3. Bona remuntada que ha hagut de fer la Blanca, ja que perdia 0-2. Molt pesada l'equip del Vilafranca, molt pesadet. Benjamín B, Blancasubur 7, Base d'Arbós 1. Golejada sense problemes del B, que ha estat molt entonat. Benjamín C, Ribes 2, Blancasubur 2. Bon empat, que fora de casa encara és més bo. Benjamín D, Blancasubur 3, Capellades 2. Partit en el que la Blanca ha jugat un bon futbol sense sort de cara a porta. Per últim, el 49 campionat del Nou Pisbens, amb promeses, Construcciones Txetxo 5, Hotel Palau 12, Interarmaris 6, Blau Sitges 4, Remax 6, Pastisseria Serralols Nin 3 i Can Gregory 4, Òptica Holandesa 1. I en Pitufos, Camping Sitges 7, Hotel Estela 1 i Begudes Adell 0, Restaurant Triana 15.
Déu-n'hi-do. Doncs amb els resultats dels més petits d'aquest campionat local del Nou Pisbens posem a punt i final aquest repàs de marcadors dels equips de la Blanca. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Bona setmana. Adéu-siau.
Igualment, adéu.
Seguim endavant, repassem ara els resultats de la jornada de futbol femení, una de freda i una de calenta. La freda, diguem-ho així, el resultat del primer equip de la Sobrense, el sènior de primera divisió, que tenia un partit important, potser clau, no ho sabem, però el Sobrense va acabar perdent el camp del penúltim classificat de l'Esportiu Sant Ignasi per 4-1, una derrota que complica una miqueta més el panorama del Sobrense en la seva particular lluita per evitar el descens de categoria. El Sobrense, que recordem, és tercer per la cua després d'haver sumat 16 punts i que s'enfrontarà al Molins de Rei, el setè classificat, la propera jornada, el proper diumenge, al Municipal d'Aiguadols. I bon resultat, en aquest cas, de l'Alevi Infantil de segona divisió, que s'imposava per 1-3 al camp del Font Santa Fatjó. Un Sobrense que, en aquest cas, l'Alevi Infantil segueix amb una bona dinàmica. Són cinquens a la classificació, després d'haver sumat 27 punts. La propera jornada té un partit relativament senzill, això que sempre diem sobre el paper, perquè s'enfrontarà amb Aigua Dolça al Coent, al Pallejà. I bons resultats també per als equips del Rugby Club Sitges, que aquest darrer cap de setmana tenien competició. És el cas del sub-16 en el Campionat de Catalunya de la primera categoria. El Rugby Club Sitges es va imposar de forma clara al Futbol Club Barcelona per 24-3. I també un magnífic resultat de l'equip sub-20, que en aquest cas jugava amb la Lleida. Lleida 7, Rugby Club Sitges 57. Fet, per tant, aquest primer repàs de marcadors, ens hi posem d'aquí uns moments al grup d'urgent de la tercera catalana futbolística. Com els dèiem tot just a començar el programa d'aquest vespre, sembla que el panorama pel que fa a la lluita per l'ascens es va redefinint amb aquestes últimes jornades. En parlem d'aquí uns moments. Destacarem, com no, la victòria de la Unió Esportiva Sitges, que dissabte a la tarda es va imposar per 3-1 al Sant Sadurní Atlètic, i com no també la derrota de la Suburense ahir al migdia per 2-1 al Camp del Fàtima. Els marcadors d'aquesta 22a jornada han estat aquests: Montserrat Igualada 2, Hortonenc 1, Sitges 3, Sant Sadurní Atlètic 1, Fàtima 2, Suburense 1, Òdena 2, Ribes 0, Riu de Villes 2, Anoia 2, Sant Cugat Sesgarrigues 1, La Granada 3, Penya Jove 4, Capellades 4, Sant Mauro 4, Base Vilanova 1 i Fundació Atlètic Vilafranca 2, Les Roquetes 0. El Sant Mauro continua liderant la classificació, 53 punts, a 5 trobem els Sitges en aquesta segona plaça, 48 punts té els Sitges, 47 l'Òdena, 45 la Fundació Atlètic Vilafranca. Sembla que a poc la Roqueta, arran de les dues últimes derrotes, es va despenjant una miqueta. La Roqueta amb 41 punts, bé, són números senzills, està a hores d'ara a 7 dels Sitges, per tant a 7 de la zona de promoció d'ascens. 38 té el Suburense, que manté la sisena posició, 37 el Base Vilanova, 29 punts la Penya Jove, 28 el Riu de Villes, 25 la Granada, el Sant Sadurní Atlètic i el Sant Cugat Sesgarrigues, 24 punts el Capellades, 19 l'Hortonenc, el Ribes, que segueix quart per la cua amb 18 punts, el Fàtima, que a poc sembla que vol sortir, vol treure el cap d'aquesta zona perillosa de descens, té 17 punts, el Montserrat Igualada, 17 punts també, i la Noia Cué amb 16. Per endavant, també, com els dèiem, 12 jornades, enfrontaments directes, jornades, doncs, molt dures amb aquests enfrontaments directes. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ens queden 12 jornades per acabar la competició, 12 jornades, sens dubte, apassionants, almenys, per acabar de decidir quins dos equips acabaran aconseguint l'ascens i quins equips, doncs, perdran categoria i, per tant, la temporada que ve hauran de jugar a la quarta catalana.
Sí, i si mirem per a dalt i per a baix, la cosa no està clara.
No, no, gens, eh? Gens ni mica, gens ni mica.
Ni per una banda ni per l'altra.
Gens.
Sí que el Sant Mauro és el líder, té 53 punts, però compta amb aquest Sant Mauro, que doncs no és el mateix Sant Mauro de la primera volta, el que passa que doncs està aprofitant doncs els punts que pot guanyar al seu camp, i tenim un Sitges molt fort, com també tenim un Òdena i l'Atlètic Vilafranca Fundació, doncs, que estan allà dalt. Depèn d'aquests quatre equips per a dalt. Per mi és cosa de quatre, ja, eh?
Sí, potser, com dèiem, es va redefinir una miqueta el panorama en aquest sentit, no? Les Roquetes han encaixat dues derrotes de forma consecutiva i, per tant, sembla que s'està despenjant una miqueta.
Sí, 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 és que ho parlàvem, no? Parlàvem que, doncs, la setmana passada, no aquesta derrota amb la Fundació Atlètic Vilafranca,
sinó la que fa mal és a casa amb el Fàtima.
És la del Fàtima, doncs li va fer molt mal a les Roquetes, i ara doncs la Roquetes té un calendari complicat, perquè aquesta setmana rep a l'Òdena. És un partit molt interessant també.
Molt, molt.
Perquè si la Roquetes guanya, doncs tot i que està una miqueta ja apartat d'aquests jocs, però clar, posa emoció a la competició, perquè l'Òdena per mi és el convidat que me fa por, que em fa molt de por, perquè està allà, no ens ho pega.
Està en la línia dels Sitges. Està una miqueta en la línia dels Sitges, d'una bona dinàmica, de sumant de 3 en 3, i per tant l'Òdena, que es manté en aquesta tercera posició, però, com dèiem, a només un punt de la promoció d'ascens.
Sí, sí, tan sol un punt i a darrere dels Sitges. I per això aquesta jornada, és que cada jornada és interessant. Aquesta era molt interessant, al final no passa res, cada un a fer els seus deures, dic los de dalt, i aquesta que ve serà molt interessant, perquè, home, la Fundació també rep va al camp del Suburense, doncs un Suburense doncs, que té que anar sumant per estar allà i aspirar alguna cosa, ja que la promoció ja comença a estar...
Li queda una mica lluny, no? La té ara a 10 punts en aquests moments.
Però, clar, el Suburense sortirà a guanyar la Fundació Atlètic Vilafranca, i compta que el Suburense amb aquests equips és com millor juga, el Suburense no li va...
Un Suburense que, Toni, no oblidem que ja va ser capaç de derrotar la Fundació a Vilafranca, al seu estadi, per 1-2.
Sí, per això t'ho dic, no? I aquí, en un camp petit, en el que el Suburense està més acostumat a jugar, doncs pot treure més suc, no? Per això t'ho dic, que cada jornada serà molt, 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 molt emocionant. Cada jornada anirà canviant una miqueta les coses i a veure què passa amb aquests quatre de dalt, que si no fugen, doncs ens tindran l'emoció fins al final.
I una miqueta la cançó que anem repetint cada setmana. Qualsevol punt que tu ara et deixes pel camí, qualsevol punt que tu ara deixes de sumar, penalitza el doble.
Sí, clar, la prova la tens que aquest 3X, com a les Roquetes, Sorense i Barça Vilanova,
sí, sí.
Fins fa dos jornades encara tenia unes petites opcions d'estar allà dalt. Ara ja amb aquestes derrotes, tant d'uns com de l'altre, doncs el pas enrere és important per tots tres, no? Uh-huh. Per això t'he dit que doncs, de los que estan allà, el que perdi punts, aquell és que anirà perdent opcions de cara a la promoció de l'ascens, perquè la cosa està molt cara.
El Sant Mauro, que com dèiem, va derrotar àmpliament 4-1 al Base Vilanova en un partit també una miqueta especial, perquè el Base Vilanova va acabar amb 10 jugadors, amb el porter suplent jugant de jugador de camp, en fi.
Sí, sí, el Base Vilanova, el partit del Sitges la va fer molt de mal. I li va fer molt de mal i no entenc per què, perquè les sensacions que va donar va ser molt bona. El que passa que les lesions, les sancions i tot això està perjudicant molt aquest equip, que va començar molt bé la competició,
sí.
I doncs que jo no dic que acabi malament, però que ha perdut opcions de jugar a la promoció quan és un equip doncs que
podria estar lluitant perfectament,
que generava molt bones sensacions, no, al principi. El que passa que les sancions realment l'han passat factura i li van passar factura al camp de Sant Mauro. Fins i tot la primera part va ser dolenta del Base Vilanova perquè va encaixar dos gols, per la segona part el Abel escurçava diferències per al Base Vilanova i posava el Base Vilanova allà i quedava molt de minuts. El que passa que després les lesions que va patir el Base Vilanova, que va quedar amb 10 jugadors al terreny de joc i el Marc, el porter suplent jugant de jugador, doncs diu tot, no? Clar, després que el Sant Mauro va marcar dos gols i va acabar guanyant, no? Però que va tenir les seves dificultats també el Sant Mauro amb un equip doncs que anava molt justet a jugar a Sant Mauro i al final doncs ho va pagar.
Clar, amb el Sant Mauro no li pots donar ni un centímetre.
No, i més al seu camp.
Per això.
I més al seu camp, no? A camp contrari ja parlarem. Pel seu camp doncs tens que anar per totes i tens que plantejar el partit com ho va plantejar el Sobrense.
Uh-huh.
Un partit que fins i tot el Sobrense va poder guanyar. Uh-huh. És així com es té que fer i si no ho fas així acabes derrotat.
Tu vas tenir l'ocasió, Toni, de parlar ahir al vespre amb l'ajudant de David Requero, amb l'Agustí Isabel, i bé, et va dir que ell personalment, era una opinió seva, no veia tan indestructible el Sant Mauro.
No, ell va dir que havia canviat molt el Sant Mauro de la primera volta, que ara havia vist un Sant Mauro amb punts més febles i que se li podia fer mal. Ell, de los tres que va per darrere, va veure molt fort el Sitges i la Fundació Atleti Vilafranca. No l'agradava tant a l'Òdena, tot i que ell era conscient que l'Òdena podia fitxar jugadors, però ell pensava que l'Òdena també estava passant una miqueta doncs, dificultats com està passant el Sant Mauro. Està traient els partits davant, però no tan holgadament.
Un Òdena, Toni, que ahir derrotava 2-0 al Ribas.
Sí, un Ribas que jo t'ho deia el divendres. El Ribas doncs, m'està demostrant que amb aquests equips de dalt doncs sembla que jugui sense intensitat i tot aquests bons jugadors que té com jugadors no lo té com a equip.
Uh-huh.
I no treu rendiment perquè ha perdut amb els Sitges, ha perdut amb el Sant Mauro, parlo amb aquests jugadors, ha perdut amb la Fundació Atleti Vilafranca al seu camp i ha perdut amb l'Òdena, amb els equips de dalt.
Sí, amb els equips que estan dominant el campionat. Hi ha un resultat que ens pot cridar més o menys l'atenció, que és el Penya Jove Capellades, empat a 4 final, el Capellades compta que és el proper rival dels Sitges.
Sí, a més un Capellades que li tenim que seguir fent un seguiment, però em sembla que els últims 3 partits no ha perdut.
Mm-hmm.
I ha millorat molt. Un equip que ha anat de menys a més i compta que el Sitges serà el proper rival del Capellà al seu camp i per això és molt important doncs, la reacció que ha tingut aquest equip. Alguna cosa ha canviat i va canviar perquè de fet el gol de l'empat lo va marcar en el minut 92 el Capellà, que guanyava les Roquetes per 4-3 la Penya Jove amb gol de Toni Salido, que va sortir uns minuts i va marcar el quart gol. I al final, doncs, al minut 92 o 93, doncs el Capellà aconseguia l'empat a 4. Cal seguir fent un petit seguiment perquè és el proper rival dels Sitges i compta que aquest equip doncs, ha sumat a les últimes tres jornades, si no recordo malament.
Sí, ens deia Arran una miqueta de pensar que el Capellades serà el proper rival del Sitges, una miqueta el que ens deia el Jordi Serra quan van poder parlar amb ell després del partit de dissabte, no? Que ells tenien marcat molt una miqueta el calendari d'aquestes properes jornades, abans no arribar al parèntesi de la Setmana Santa, no? El Capellades, la Noia, el Riu de Villes, aquests rivals que s'haurà de guanyar.
Sí, jo penso que ara li venen tres partits que teòricament doncs el Sitges té que posar intensitat, perquè si no poses intensitat no els guanyen els partits, però que teòricament sobre el paper el Sitges és superior. I el Sitges, si fa les coses com les té que fer, doncs té que guanyar aquests tres partits. Després ja vindrà partits més exigents, però de moment té que aprofitar aquests tres partits. Si fa el que té que fer, pot treure rendiment d'aquestes tres jornades, perquè són rivals que estan allà, que són complicats, però que sobre el paper el Sitges superior.
Un Sitges que, com dèiem, dissabte derrotava per 3-1 al Sant Sadurní Atlètic, partit especial per moltes coses, no? Potser perquè el Manel no va poder ser a la banqueta, el Manel que dissabte perdia la seva mare. Des d'aquí, per tant, li enviem una forta abraçada tant amb ell personalment com a la seva família en aquests moments doncs, difícils, quan un perd una mare, evidentment, és un moment molt, un sotrac molt, molt important. I bé, el Manel, evidentment, no va poder ser a la banqueta dissabte a Aiguadols per dirigir el Sitges, ho va fer el Jordi, en aquest cas el seu ajudant, va haver d'exercir les funcions de primer entrenador. Un partit que no va ser fàcil, no va ser fàcil. Jo vaig tenir l'ocasió de parlar amb el Manel el mateix dissabte a la tarda i em deia, ostres, aquest partit fa una mica de por, no? Perquè és, bueno, un rival que la primera volta el vam guanyar 2-7, un rival d'aquells que penses o que tens la idea de que el pots guanyar fàcilment, però va costar, Toni.
Sí, va costar. Home,
perquè no té res a veure el Sant Sadurní Atlètic, que no. Vam veure dissabte amb el que, repeteixo, va jugar la primera volta.
No, és un Sant Sadurní totalment diferent.
No ha jugat tan alegre. No,
és
no.
Molt ordenat, sap el que juga i doncs, és un equip que pot fer mal. Fins i tot vam escoltar després, quan estàvem fent doncs, la entrevista al Jordi, doncs, d'una persona del Sant Sadurní Atlètic, no sé si era delegat o algun que altre membre
de la Junta, Sant Sadurní, sí.
Que no li sorprès a ningú que guanyessin al Sant Mauro.
Sí, però el Sant Mauro ha de visitar Sant Sadurní.
Perquè estan motivats i que aniran a per tot. I escolta, després del que vaig veure aquí, doncs no estranyaria res, perquè a mi me va donar bona sensació el Sant Sadurní.
Un Sitges que es va posar per un Sitges que va anar dominant en el marcador per 2-0 després dels gols de Patrick, que recuperava una miqueta un lloc a l'eix de la defensa, un servei d'una falta al segon pal. Patrick de cap establia l'1-0 i el 2-0 obra de Sergio Ximénez, un Sergio Ximénez que va robar una pilota a la frontal de l'àrea, va superar sense cap mena de problema el porter i aporta avui de fer el 2-0. Vaja, com a segon en aquests casos es va posar molt, molt, molt nerviós. Hi ha un moment, diguem-ne, clau del partit, quedava poquet per acabar la primera part i el Javi González va veure una targeta groga, però se'l veia que podia acabar expulsat perquè estava una miqueta fora de si. El Jordi ho veu, ordena el Loren escalfar, però què passa? Entre que el Loren s'acaba de posar bé les mitxetes i tot plegat, arriba la jugada en què el Javi acaba doncs, també expulsat.
Sí, sí.
Una llàstima perquè, evidentment, la banqueta se n'adona de la situació, de la circumstància, prepara ràpid el canvi, però no hi són a temps. Aquí potser va faltar una miqueta més de brillo al jugador que havia de sortir, i bé, el Sitges que quedava amb un home menys. En qualsevol cas, això bé, no va impedir una victòria que es va complicar la segona part una miqueta arran del 2-1, obra del dorsal número 7 del Sant Sadurní Atlètic, de Palote, un dels jugadors més bons que té al conjunt de la Noia, però faltava una miqueta la cirereta del pastís, que és el 3-1 aconseguit per el Quique Aranda, gol olímpic, gol de córner. És molt difícil fer un gol des d'aquesta distància i des d'aquest angle, i bé, el Quique va arrodonir, com dèiem, un partit i una victòria, 3 punts, Toni, que consoliden el Sitges en aquesta segona plaça.
Sí, a més un gol que quan tu estaves explicant el gol, doncs jo me recordava que durant tot el temps que portem nosaltres doncs, seguint aquestes categories, jo tan sol he vist dos gols. de corna. Un no va marcar el Pau Junyer, me recordo en un partit, i em sembla que va ser...
Uf, ara haurien de tirar molts anys enrere, eh?
Un va ser el Pau sí, sí. I un altre el del Quique. No havia vist gols des de corna, doncs no havia vist més. He vist aquests dos i doncs el del Quique va ser sensacional. Uh-huh.
3-1, victòria de la Unió Esportiva Sitges, com dèiem, davant del Sant Sadurní, en horari també atípic. Recordem que el Sitges va jugar a les 7 de la tarda, que el Madrid-Barça, que es va jugar a les 4, va obligar una miqueta a canviar la dinàmica, una miqueta de ja no tan sols de l'horari, sinó una miqueta de la rutina que segueix l'equip en aquest cas. Ens deia el Jordi, bé, ens vam trobar plegats, vam veure el Madrid-Barça per televisió tots junts, vam vendre un cafè i després vam anar tots cap al camp. Bé, això està bé també perquè, com deia el propi Jordi, això fa grup, fa pinya. Al final, com dèiem, aquesta victòria per 3-1, i en declaracions a Ràdio Maricel, Jordi Serra, que evidentment es mostrava satisfet d'una victòria que evidentment dedicaven molt especialment al míster, a Manuel Rodríguez.
Bueno, només a la xarra només hem parlat de lo que tenien que fer els jugadors, i la paraula que hem començat la xarra era Manel. I el nostre entrenador, el nostre capità és el Manel, és el que marca aquí les pautes i els jugadors estan molt amb ell. La veritat és que estàvem tots molt per la feina, així han sortit. La llàstima és que no hem marcat aviat, que hem tingut moltes ocasions, l'equip ha sortit molt ficat. I bueno, després el partit s'ha trencat una mica, hi ha hagut una miqueta de tot. De fet, ens ha costat marcar el primer gol. Però bueno, aquesta victòria va dedicada molt especial amb el Manel i amb el Pepe també, perquè el Pepe també uh-huh. és família directa, i bueno, pues, des d'aquí l'únic que podríem aportar als jugadors pues, és la victòria, i li dediquem exclusivament pues, a la família, de tota la família de Manel i a tota la família seva.
Hi ha un moment, suposo, clau del partit, que és, bueno, ho hem vist tots, estaves per canviar el Javi, perquè estava cantat que l'anaven a expulsar. Ho ha vist tothom, Jordi.
Sí,
i tu el primer, i no t'ha donat temps.
No, de fet, al minut 10 no sé si heu vist que calentava el Loren, perquè sí. Ja tenia una groga. Hi ha hagut una falta allà al córner que no era molt clara, i hem decidit pues, esperar una mica. I quan ja anàvem a fer el canvi, pues, per culpa d'un mitjó i una espinillera i un... Pues, això típic que es fiquen els jugadors a la cinta i tal, pues, s'han endarrerit el canvi. I a la següent jugada he vist que es creuava i dic... I ja ho he vist, hem esperat a gent si no l'expulsava, però és que era molt clara, expulsió clara. Després també per mi hi ha hagut una agressió molt clara amb el Sergio, que té el llavi rebentat, l'àrbit no ho ha vist, perquè és molt difícil, però bueno, mira, això no es pot, això no s'ha de fer, el Javi ja ho sap, està arrepentit, davant disculpes. És un jugador molt temperamental, que l'havíem arreglat, però bueno, un creuament...
Massa en ocasions, massa.
Sí, és una llàstima, perquè aquesta temporada estava portant una línia molt bona, molt bona, no només en quant a creuaments aquests, sinó que estava molt bé, de fet el Patrick estava a la banqueta. I bueno, pues ara, pues els partits que li caiguin, pues tenim el Patrick, tenim el Víctor, el Loren, el qui toqui jugar. Mira, un ratet ha jugat de lateral dret el Rubén Cortés i també ho ha fet prou bé.
Uh-huh. Pues era molt bé el Patrick.
Molt bé el Patrick.
Ara feia temps que no entrava a l'equip i avui, no pel gol, sinó una miqueta per la seva situació al camp.
És un nano que estava jugant al principi i a mi m'estava encantant. De fet, ho havíem comentat més d'una vegada fora d'antena, no? Aquí parlant una miqueta. El que passa és que tots els nanos tenen moments més alts, moments més baixos. Quan va sortir de l'equip, el Víctor i el Javi van estar molt bé, i tots els laterals, el Loren i el Gerai. I ara tindrà la seva oportunitat, avui ha estat molt bé. La veritat és que tenia una marca molt difícil, el Palote és un tio que és molt veterano, fa servir molt els cols, sap fer-ho, i el Patrick l'ha sabut parar. De fet, per mi ha estat imperial. Ell i el Víctor, un altre cop, que porta una línia tremenda.
Uh-huh. Estàs parlant del número 7.
Sí, el 7
és el que
Palote,
ha fet el gol.
Sí, el gol.
Amb el 2-1 que has pensat, en segon moment, potser de dubtes, no?
He pensat ara aquí tota la feina que s'està fent, em quedo jo un dia i empatem, ens giren a la truita. De fet, està capitat l'àrbit, no ho veia clar, el que passa que l'equip ha treballat moltíssim.
La cirereta l'ha posat el Quique amb el golaç.
El que passa que també s'han vist, jo crec que jugades molt bones, sobretot a l'inici, et dic, ha sigut el Guillermo el travesser, la jugadeta que ha picat, que no s'ho esperava ningú, la falteta aquesta de l'indignària que tothom esperava, un xut fort, el Sergio xutada de l'Alguero, ocasions clares, i bueno, no l'hem aprofitat. Després ens ha costat una miqueta perquè amb l'expulsió aquesta, però jo crec que l'equip és que està en una línia molt bona. Està una línia molt bona. Aviam si no tenim moltes lesions, perquè això sí que la plantilla és curteta, perquè no tenim molts efectius, però bueno, el que tenim treballem, i els nanos estan a tope i tenen ganes que arribi el següent partit, que serà capellada, és una altra guerra, una altra història, i bueno, aviam com es presenta aquesta setmana. De fet, aquesta setmana ha sigut molt difícil d'entrenaments, perquè entrenarà dilluns, perquè jugaven el partit del Madrid, després no vam poder entrenar dijous pel diluvi aquí que va caure, i vam entrenar divendres, però l'equip pues, físicament es respost.
I avui horari atípic, també.
Un horari atípic, hem anat tots junts a veure el partit, també hem quedat abans del partit, hem estat sentats un rato, això fa equip. I bueno, són aquestes coses que van sumant, no? I l'equip ha de tirar endavant, portem una ratxa boníssima. De fet, portàvem tres partits també sense encaixar cap gol. La línia defensiva en sencer, en bloc, està molt bé. I bueno, això és important, que tot i tenir les baixes que tenim a la porteria, l'Adrián també a l'altre nivell, la nova va estar fantàstic. Pues que ningú, quan falti algú, no es noti, no? Que jugui el Rubén Hernández, que jugui el Gorka, que es recuperi el Marc Averdós i que tots, que s'acuperi el Gonza i que tots vagin tenint els seus minuts, que tots sumen.
Uh-huh. Per cert, ha sigut a canviar també el Sergio amb problemes físics, no?
Sí, ha sigut un cop molt fort a l'empeine. Aviam, esperem que sigui això, una miqueta de gel i que es recuperi, perquè és un jugador que és molt necessari, així com tots els altres, no? Però el Sergio sabem que és definitiu. El gol que ha fet avui el fan a primera divisió qualsevol jugador i...
S'ha posat molt nerviós.
Sí, jo també. I xuta, ja. No, però és, aquest nano és que... No sé com encara està aquí. Vull dir, no sé quan durarà. Esperem que duri almenys aquesta temporada, però és que és un fora de sèrie. Ell i l'Adrià, que també està creixent molt. L'Adrià, el Quique i la feina del Carlos és sensacional. Avui ha fet un desgast que és impagable.
Bé, es tracta, com deies abans, d'aprofitar una miqueta aquesta dinàmica positiva que té l'equip. Esteu allà segons, on esteu competint amb tot el que ve, també, no? Perquè, vist el calendari, encara queda molta, molta competició i dura.
Molt dura.
Però, repeteixo, es tracta una miqueta d'aprofitar aquests bons moments.
Sí. Nosaltres ara ens venia aquest partit, que el teníem marcat en especial perquè era una setmana molt atípica, després ha succeït això del Manel, que, bueno,
jo he tingut ocasió de parlar amb el míster aquesta mateixa tarda i m'ha dit aquest partit em fa molta por.
Sí, ja ho havia dit ahir. Bueno, de fet, ell ens ho va comunicar ahir, que la cosa era qüestió d'hores. Ha sigut així. Bueno, menys la senyora, que la mare del Manel, que no hi patit massa. I bueno, pues nosaltres en una setmana típica, sí, pel partit davant, anar a veure jugar a set, anar a veure tots junts al partit, prendre un cafè, algun, pues, potser fa alguna cosa que no toca, està mirant el partit i és del Barça, s'afecta, és del Madrid i està eufòric. Bueno, pues és això, no? És una setmana típica, l'hem solucionat bé, i nosaltres ens havíem marcat quatre partits que abans de Setmana Santa, que són vitals, de guanyar els 12 punts, que ja en tenim tres, falten anar cap allà, que és, ja et dic, una altra història. Després ens ve la noia, amb el qual hi tenim moltíssimes ganes, jo sempre parlo ganes esportiva, sí. I després, abans de tancar el període aquest, abans de Setmana Santa, està el Riu de Villas. Sí. Si guanyem 12 punts, hi ha molts enfrontaments directes. Nosaltres no en tenim cap, però ojo, que jo crec que moltes vegades on es decideixen les lligues en aquests partits, que jugues contra no sé qui, perds 3 punts i després pateixes per guanyar amb l'Òdena, per guanyar amb Vilafranca, el Sobrense i el Sant Mauro, que crec que el podem atrapar, no el tenim tan lluny.
Per tant, tu no signes la promoció?
Bueno, ja ve el Manel aquí, fa molt de temps va dir que, bueno, que si no fallàvem, no es tornàvem això en contra, el Sant Mauro era el clar favorit, no? Jo ara no ho veig tan clar, perquè és que hi ha moltes disputes en joc, hi ha moltes coses, a mi han passat el partit d'anada, després t'esperen, ets el líder, et venen amb moltes ganes, aquesta setmana arriba el Vilanova, bueno, és que són moltes coses, el líder sempre l'esperen, el segon està ja de tapau i bueno, una miqueta més jugar al cuit a mà, no? Nosaltres venim de darrere amb molta força i el que fa el Sant Mauro, pues, aviam si punxa un partit més i quan anem allà els superem.
Em preocupa un altre equip, l'Òdena.
L'Òdena, a mi hi va haver qui em va dir que quan van marxar que no li havia agradat. A mi l'Òdena, a mi em va agradar. Hi ha jugadors que són molt bons, a més s'han reforçat. Tenen un jugador que em sembla que és romanès, que no sé d'on ha sortit, que marca Pelepko. Gols. Pelepko,
sí.
No ho sabré dir, Pelepko. I en principi és, no, és un tenir en compte, el Vilafranca. Però el que passa és que hi ha equips que faran molta mal. El mateix Ribas, que ara està molt fort, farà mal. El Sobrense, que encara no està descartat del tot. És un equip molt fort, que farà mal, que està molt ben entrenat, i nosaltres, pues, jo crec que el que hem de fer és guanyar aquests partits i distanciar-nos del tercer, perquè el tercer tots els punts no el farà.
Per cert, aquest jugador al que fèiem referència de l'Odenat, Pelepko, va fer l'1-0 ahir, amb el Ribas.
Sí, sí. Sí, va marcar.
De fer un seguiment a Pelepko, jugador romanès, em sembla que és de l'Òdena, una Òdena que, com dèiem, no afluixa i que, com assenyalava el Jordi i Toni, tenen aquests tres partits assenyalats una miqueta en vermell abans no arribi l'aturada de la Setmana Santa, és a dir, Capellades, Anoia i Riudevitlles. Són tres partits, són 9 punts, dos d'ells es jugaran lluny d'Aiguadols, el de Capellades i el de Riudevitlles, i l'Anoia a Aiguadols. incidir el Jordi en l'aspecte que a la noia li tenen ganes, en especial perquè allà es va perdre 2-0.
2-0, 2-0.
Sí, va ser un partit desafortunat.
Sí, sí, un partit que al Sitges li va faltar una miqueta més, un partit que tampoc tenia l'equip que té el Sitges ara. Jo penso que, i lo destacava el Jordi, que el Carles al mig del camp fa molta feina, però moltíssima. Jo penso que és el que recull tot el que, totes les pilotes mal dades.
Sí, sí, allò, l'escombra. L'escombra.
Ell va escombrant i déu-n'hi-do la feina que fa. I clar, el Sitges no tenia els jugadors que té ara, i ara el Sitges jo penso que està molt ben format, té la suficient força per anar, i jo penso que ara és més favorit que abans, i aquests tres partits, si fa el que té que fer, poden marcar, poden marcar una línia del Sitges a dalt. De moment ja l'ha marcat, continua allà, segon, i així ja porten unes quantes jornades.
Sí, sí, sí. De fet, l'últim partit que perd, ens hem de remuntar al partit de la Fundació Leti Vilafranca.
Sí, sí.
I de fa ja unes quantes setmanes d'això,
I a més va perdre injustament, perquè va mereixer guanyar i va perdre.
Bé, el Capellades. Atenció, el Capellades serà el rival de dissabte a la tarda.
I una dada curiosa.
Sí, digues.
Va ser el primer partit de Carles Llach,
sí,
el que va perdre els Sitges.
Allà ha debutat.
I des del seu debut, el Sitges no ha perdut.
Sí, sí, doncs és una dada...
Va debutar amb derrota, però els restants partits el Sitges no ha perdut.
El Capellades, com dèiem, rival dels homes de Manuel Rodríguez aquest proper dissabte a la tarda. Capellades que, bé, sembla que s'ha anat recuperant en aquestes últimes jornades, però com dèiem, per endavant aquests tres partits que el Sitges hauria de mirar de guanyar. I ahir al migdia, Toni, el Sobrense viatjava a Fàtima, al barri de Fàtima d'Igualada, i va acabar perdent per 2-1. Diríem que contra tot pronòstic, tot i que teníem la referència que el Fàtima venia de golejar les Roquetes a domicili per 2-5, no sé si això podia servir o no de referència, però en qualsevol cas el Fàtima vol seguir lluitant per salvar la categoria, i aquesta victòria a les Roquetes era un avís, com es diu en aquests casos, aviso para navegantes. I el Sobrense ahir li va costar, un típic partit en què el rival està molt al damunt, camp de terra molt irregular, no petit, sinó més aviat en un camp, déu-n'hi-do, bastant grandet. Això no podia ser en qualsevol cas un inconvenient, i el Josu també ho va aclarir, vull dir que el terreny de joc tampoc podia ser massa excusa en aquest sentit. Però el Sobrense, és el que diem sempre, no? Quan s'ha d'anar a visitar aquests camps, partits físics que potser t'exigeixen un palet més, que has d'estar molt, molt concentrat, no pots controlar bé la pilota, has de ser molt, molt pràctic, repeteixo que el rival el tens molt al damunt. Fàtima, que tampoc va fer res de l'altre dijous, tenia molt clara la seva consigna, pilota cap amunt, i bé, al final derrota per 2-1. Quina reflexió et mereix, Toni?
Home, per mi la reflexió és que perquè va marcar en pròpia porta el jugador Sobrense, el Javi Sanz.
Sí, Javi Sanz. L'1-0 que arriba a poc de començar la segona meitat, amb 0-0 finalitza els primers 45 minuts. Aquest gol, evidentment, marca sí, i afecta.
Sí, jo penso que si no arriba a marcar aquest gol en pròpia porta, fins i tot jo m'atreveria a dir que aquest partit acabaria sense gols. Perquè, doncs, el Fàtima feia el que tenia de fer.
Tot i que jo tenia la sensació, i vam estar parlant amb el Manu, amb el Presi, que el teníem al costat, i deia, ostres, tinc aquella sensació que el primer que faci gol s'endurà el gat a l'aigua.
Clar, i així va ser. I així va ser. Si en cap de tots dos haguessin ahir, sobretot el gol que se marca el Javi Sanz, no entra, doncs el partit, jo per mi, acaba 0-0.
Un gol desgraciat, evidentment, que marca i obliga, evidentment, el Sobrense ja a anar per totes, però ahir va faltar, doncs, veure un Sobrense poc profund.
Sí, és que...
I amb un problema evident al davant, vull dir, un Sobrense que li falta gol. Ahir, per exemple, el Jona no podia ser per motius laborals.
Li va faltar això.
Sí, sí.
Li va faltar profunditat, li va faltar arribada, i li va faltar això. Potser el Sobrense va arribar més ja en els últims minuts, perquè ja estaven jugant a la desesperada, sabien molt el que es jugaven, i doncs, clar, ells tenien controlat el partit, no? però jo penso que doncs, ells van fer el que tenien que fer, lluitar molt, treballar molt, doncs, fer això, pensar, creure en que podien guanyar el partit i lo van aconseguir el Sobrense, doncs, tot i que va estar ordenat en defensa, a mi m'ha agradat el plantejament del Sobrense en defensa, el mig del camp va treballar el que va poder, però li va faltar arribada, li va faltar profunditat. Sí. I si un equip no...
Ocasions propon... clares, jo recordo la del Didac, una molt clara a la primera part, una rematada de cap del Marc Chan a la sortida d'un córner, també bastant bona, però
ja està.
Sí, no massa més.
Sí, per això.
I amb 2-0 arriba el penal al minut 92, penal molt clar, que l'àrbitre no va dubtar en assenyalar, i el Carlos Subías se'l va transformar en el 2-1 i va ser marcar el penal i l'àrbitre pip, s'ha acabat.
Sí, sí, a més ho parlàvem. Sí, sí. Marcaran el penal
i l'àrbitre dirà, clar, hasta aquí hemos llegado.
Perquè ell va escoltar protestes del costat local i això, i va pensar...
No va ser un partit especialment brusc, però molta estona aturats...
Sí, perquè el gol que se va fer el Javi Sanz...
Bueno, Fàtima jugava això, ja ho sabíem.
Doncs va fer que el Fàtima jugués a controlar aquest gol, a mirar de guanyar el partit.
A parar molt el partit.
Se va trobar amb el segon, una miqueta de rebot, no? Perquè tampoc ho va buscar, va ser una jugada aïllada. Sí, no?
Són dues accions molt puntuals i molt aïllades.
Exacte. I se va trobar amb això, i clar, ells jo volien gestionar molt bé aquests dos gols per acabar guanyant el Sobrense, perquè per amb ells era molt important els tres punts, pràcticament salvar aquest equip, doncs, que de l'últim lloc en dues jornades s'ha posat ja el tercer per la cua, no? I doncs i creien en tot això. Al Sobrense li va faltar profunditat, li va faltar crear, i clar, quan tu no crees ni tens profunditat, doncs és molt difícil guanyar el partit.
El Josu va intentar moure la banqueta donant entrada a homes com el Rua, que va ser el que va provocar el penal, Alex Paco, que va disputar també d'uns minutets, un jugador que ha jugat molt poc, però bé, que ahir el Josu, vull dir, ara potser aquests jugadors tindran minuts,
sí,
perquè també se'ls mereixen.
Sí, sí, sí.
En fi, és allò que intentes moure les peces per acabar de fer alguna cosa positiva.
Sí, a més, estàvem parlant d'això, és que no, se busca una falteta al costat de l'àrea, a la frontal o a la banda, o molt a prop de la porteria.
Sí, ahir, per exemple, qualsevol córner o qualsevol acció a pilota aturada et donava molta chance.
Clar, però no se buscava això. I quan va sortir el Rua, doncs va saber buscar molt bé el penal, i doncs el penal va fer reduir diferència, el que passa que ja no n'hi havia temps.
Derrota per 2-1, com dèiem, del Sobrense al camp del Fàtima, i les reflexions que ens feia a la fi del partit el míster Josu Julián eren aquestes.
Crec que hem tingut tot el pes del partit, crec que... Bueno, el que passa que no hem tingut profunditat, no hem tingut gens de profunditat. Jo crec que la derrota no és justa per res, però bueno, així és el futbol. T'han arribat tres cops, han fet dos gols, i nosaltres, home, jo crec que algú més ens haguéssim merescut, però bueno, tampoc no ens podem queixar, ja està.
El primer gol que marca el Fàtima, un gol desgraciat, em sembla que ha fet mal.
Bueno, clar, home, surts de l'àmbit del descans i la primera jugada, primer acostament que fa la Fàtima, pues, no sé si no s'han parlat el Javi i l'Albert o què ha passat allà, pues, clar, ens fem un gol en pròpia porta, pues, bueno, una desgràcia. I després el segon gol, pues, bueno, ha sigut una jugada desafortunada per part nostra i per part del, crec que de l'àrbitre, perquè bueno, tot ve d'una falta en contra que bueno, que a l'Andreu li fan falta i es queda un tio sol davant del porter. Bueno, ja està, hem fet gol, doncs bueno, doncs res. Després crec que hem seguit treballant, però no hem tingut profunditat, no ha sigut el nostre dia en atac.
Són partits que entenc que potser són difícils de gestionar per un equip que està acostumat a jugar. Avui, no sé, l'equip no donava la sensació que no s'ha trobat còmode, com deies tu, ha faltat més profunditat. Són partits que potser t'exigeixen un pèl més del que estàs habituat.
No, jo crec que és un partit igual que un altre. El que passa és que...
El terreny de joc també.
Sí, bueno, el terreny de joc, doncs, és un hàndicap, que no és excusa, perquè per mi no és excusa. O sigui, jo no crec que sigui que haguem perdut pel terreny de joc. El camp és gran, el camp es pot jugar a futbol, ells no t'apretaven quasi, ben ficats a darrere, intentant no deixar espais. El que passa és que sí que un pèl, jo crec que ens ha faltat un pèl més de motivació, cosa que ells pues, la tenia, perquè es jugaven una cosa important, que és no baixar, i nosaltres, pues, bueno, no hem tingut aquesta intensitat. No sé si s'ha pogut motivar jo o no sé.
Bueno, són un tipus de partits, ho dèiem la setmana passada, jo, que són molt del cos a cos, de l'aspecte físic.
Sí, no, està clar, i nosaltres no som un equip per xocar i per anar i... No, a part avui teníem bastantes baixes, que no són excuses, però teníem bastantes baixes d'un altre tipus de jugador que sí que ens hagués anat millor en aquest camp. Bueno, això és fàcil dir-ho ara, si haguéssim guanyat ningú diria res. Ja està, hem perdut i sí, la setmana que ve pues, a intentar aixecar-ho i ja està.
Una derrota que us allunya una miqueta, no?, d'aquesta zona noble.
Bé, a zona noble estem, jo crec, no? Crec que anem 600. A zona noble estem. Nosaltres hem d'anar partit a partit i jo us vaig dir que el Sobrense, el seu objectiu és estar el més alt que pugui. A partir d'aquí, si quedem quarts, quedem quarts. I l'any passat vam quedar descens. Venim d'una temporada molt, molt difícil, l'any passat. I jo crec que aquesta temporada hem fet un molt bon grup. I l'objectiu més o menys està complert, que és estar tranquils. A partir d'aquí, bueno, sí que ens ha faltat, crec que ens falta una miqueta d'amor propi, de voler alguna més. Però és el que té tenir un equip tan jove.
Potser en partits, perdona, com avui, com Capellades, no? Que són derrotes que potser...
La Granada.
Sí.
Sí, bueno, són derrotes que fan mal perquè avalues el partit i no són superiors a tu. Perquè si tu perds amb un equip que és superior a tu, que ha jugat, que t'ha fet els gols bé i que... Pues dius, bueno, mira, oi, felicitats. El que passa és que avui te'n vas amb la sensació de ser superior, però no saps com t'han fet dos gols. I a nosaltres ens costa Déu i ajuda a fer un gol.
Dels sancionats, bé, sabem que el Jordi encara no pot jugar, el Xavi sí pot jugar, però perquè sabem que té un problema d'incompatibilitat amb la feina, no?
Sí, el Xavi ha trobat una feina i té molts problemes a l'hora de poder assistir. Intentarà assistir el que pugui, però bueno, de moment avui no hem comptat amb ell. A part, bueno, doncs avui hi havia el rally, el Jonathan estava treballant al rally. Bueno, avui érem 17 i havíem de treure el partit amb aquests 17. No fa falta dir res més. Bueno, érem 16 perquè l'Edgar estava renqueant encara, només porta dos o tres entrenaments, o sigui que tampoc... Era una emergència, estava allà d'emergència, però bueno.
Ha perjudicat més que ha beneficiat el canvi de dia al Sobrense?
Ho pregunto.
No ho sé, Toni, no ho sé, si haguéssim jugat ahir a la tarda, si haguéssim, jo què sé. Jo crec que no té res a veure.
Home, almenys comptaries amb un jugador menys.
No, perquè també treballava ahir a la tarda. Vale. Sí, no, això no. No, el Jonathan treballava ahir, va treballar ahir des del matí fins a les 9 de la nit i avui treballava tot el dia també, o sigui, no comptàvem amb ell. Llavors, jo crec que no ha perjudicat gens. Avui ningú apretava aquí. Tant que deien que el camp del Fàtima era molt complicat pel públic, ningú ha apretat.
No.
Ha sigut un partit bastant noble en el sentit de que, bueno, sí que hi ha hagut alguna falta, però tampoc... Falta, vull dir, fora del normal, però tampoc res greu. Ja està, no. Simplement, doncs, bueno, doncs hem perdut perquè no hem estat... atents al moment d'estar atents, que és des de Fanem.
Bueno, jo s'ho van intentar passar a pàgina, una setmana per endavant, per treballar de cara a un partit que és totalment diferent al que s'heu trobat avui aquí, en aquest cas amb l'Atlètic Vilafranca.
Sí, bueno, i és un altre partit important per ells, perquè suposo que ara tot el que perdin, pues
penalitza.
Llavors, bueno, nosaltres tenim això, que tenim pressió zero, juguem a casa, els xavals tenen moltes ganes, suposo, de treure's l'espineta perquè, bueno, perquè estan dolguts, home, òbviament no t'agrada perdre aquí. I bueno, i els que venen apretant fort, el Carlos Suías, l'Àlex Paco, que no han jugat quasi aquest any, però avui han tingut la seva oportunitat i a mi no m'han desagradat. I bueno, a poc a poc, pues aniran entrant i la pressió zero et dona això, et dona...
Tranquil·litat, com a mínim.
Tranquil·litat de no tenir que patir per un resultat com l'any passat patíem, que havíem de guanyar sí o sí. I en aquest sentit, pues sortirem a intentar plantar cara a l'Eti Vilafranca i que no juguin còmodes a Aiguadols.
Molt bé, doncs això és el que ens deia el Josu, el míster del Sobrense, després de la derrota, com dèiem, 2-1 al camp del Fàtima, un Sobrense que té cita gran aquest diumenge a Aiguadols. Toni, ve la Fundació Leti Vilafranca, un dels candidats a lluitar a l'ascens.
Sí, sí, un partidàs.
L'equip del Pep Atzarà, que posarà a prova, sens dubte, aquest Sobrense.
I que, a més, una vegada vist com jugar el Sobrense amb aquests equips, de fet, el Sobrense ha estat un dels equips que ha guanyat la Fundació al seu camp.
Un dels pocs, jo diria.
Sí,
em sembla. No, ara no tinc l'estadística de l'equip de l'Atlètic Vilafranca a casa seva, però no deu haver guanyat massa gent allà.
No, em sembla que el Sobrense ha estat el primer que ha guanyat.
Sí.
Em sembla que ha estat primer i únic. Uh-huh. No sé si han tret algun empat, però de guanyar, perquè el Riba va empatar el camp de la Fundació, però guanyar no ha guanyat, me dona la sensació, tan sol el Sobrense.
Bé, en qualsevol cas, és com dèiem, partit gran, el que té el Sobrense aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda al municipal d'Aiguadols. De la propera jornada ja en tindrem ocasió de parlar-ne. De moment, tanquem carpeta futbol, obrim bloc poliesportiu. Hem de parlar de bàsquet, de la 21a jornada del grup tercer de la segona catalana, el Club Bàsquet de Sitges. De fet, hi ha un partit, és jornada incomplerta aquesta, perquè el Club Bàsquet de Sitges, com saben, no va jugar aquest darrer cap de setmana, el Cambrils no disposava de pista, per tant, un partit que es va ajornar fins demà passat, dimecres, a partir de 2:15 de la nit, a jugarà aquest Cambrils Club Bàsquet Sitges. Una jornada que ens deixa, sobretot, un resultat bastant sorprenent, com és la derrota del Morell, segon classificat a la pista del Gavà 2. Gavà 2, 69, Morell, 41 punts. 41 punts, només va ser capaç de notar el Morell a la pista del Gavà 2. Per tant, després d'aquesta derrota, el Morell es queda amb 16 victòries i 5 derrotes. El Sitges, com saben, és primer amb 19 victòries, una única derrota. Ja són 4 victòries de marge les que té el conjunt sitgetà, que, repetim, jugarà amb el seu partit de la 21a jornada amb aquest dimecres, dia 6, a partir de 2:15 de la nit a la pista del Cambrils. Una jornada que ens deixa també la victòria del sènior femení de la tercera catalana, que es va imposar 63-49 al bàsquet pretenc. El proper partit que jugaran les noies d'Òscar Quesada serà a la pista del Club Esportiu Vilanova. Per tant, tenim un nou derbi en categoria femenina amb aquest proper cap de setmana. I anem a l'hoquei patins. Un cap de setmana, Toni, protagonitzat per la gesta del Vendrell a la Copa del Rei.
Sí.
Qui havia de dir que el Vendrell acabaria aixecant el trofeu de campió? I ahir vàrem veure Òscar Ruiz, ex del Club Pati Sitges, aixecar el títol davant l'alegria, l'eufòria de la gent del Vendrell. El Vendrell, que ha fet una extraordinària competició, es va carregar el Vilanova primer, després el Barça a semis, fent unes grans semifinals, i diríem que la final, que no entrava en cap dels pronòstics, vaja. Una final entre el Vendrell i el Reus, un Reus que res té a veure amb el Reus de temporades passades, és un equip molt, molt, molt jove, que també ha fet una molt bona copa, i ens van brindar, tant el Vendrell com el Reus, una molt bona final, i al final, bé, victòria pel conjunt vendrellenc per 4-3.
Sí, a més, el Reus tenia falta de 5 minuts per acabar el partit.
Sí, el tenia pràcticament guanyat.
El tenia guanyat, però mira, arriba a l'empat i després ja en la pròloga, doncs arriba el gol d'or, que li va donar la victòria al Vendrell, però que pràcticament ho tenia guanyat el Reus, i jo penso que és una molt bona victòria per equips modestos, equips que realment li costa molt tirar tot això endavant, i penso que el Vendrell ha fet el que ningú esperava, i sí, això sí. És molt bo per l'hoquei.
Molt bo. Una final bo. Vendrell Reus a mi em sembla extraordinari, és a dir, que no sempre o no s'hagi de tancar tot amb un Barça, amb un Liceu. El Reus és un equip gran, però evidentment està patint una transformació a la seva plantilla, per tant, bé, no deixa de ser interessant una final com la que es va viure ahir a Oviedo, entre el Vendrell i el Reus. Al final, victòria, com dèiem, pel conjunt vendrellenc. Moltes felicitats per la gent del Vendrell i especialment també per l'Òscar, l'Òscar Ruiz, que va ser jugador del Club Patí Sitges. Això succeïa ahir. Evidentment que l'hoquei patins s'ha vingut capitalitzat per aquesta competició, per la Copa del Rei. La Copa té aquestes coses, ningú és favorit, així o sí, hi ha equips favorits, però que deixen de ser-ho en el moment que acaben eliminats i bé, equips més modestos acaben convertint-se en autèntics campions. Copa del Rei al marge, Toni. Dissabte el Club Patí Sitges, a la segona catalana, rebia aquí el Club Patí Sant Ramon i va fer el que havia de fer, que era guanyar, assegurar els 3 punts d'aquí, del pavelló, 7-1.
Sí, va ser un partit còmode per al Patí Sitges, va treballar molt bé. Sempre hem dit una cosa, el Patí Sitges té un molt bon equip, amb una segona catalana. El que passa que potser no han tingut la sort en el grup, no? Aquest grup 2...
Han anat a patar el grup terrorífic.
És molt complicat, sí. N'hi ha molta qualitat, hi ha molt bons equips, i això, clar, evidentment, això és el que està notant el Patí Sitges. De tota manera, el Patí Sitges està fent una molt bona, jo diria, sensacional temporada aquí, perquè, de fet, no ha perdut cap partit.
Sí, de moment es manté invicte aquí al pavelló.
I clar, arribava un Sant Ramon que no és el mateix que falta els germans, que li donaven...
Marcava una mica la diferència.
Sí, marcava la diferència de l'equip, i això ho va notar molt en Sant Ramon. De tota manera, no va tenir opcions. Des del principi, el Sitges va ser superior. Quan Isaac Martín estava a la pista, es notava molt, i jo penso que és un equip que té molt bones virtuts, i aquest equip pot estar allà. Que pugin o no pugin, això és molt complicat.
L'empresa és complicada, les opcions hi són, de fet, ara ho escoltarem perquè el Bruno també ho assenyalava així, no? Clar, si mirem la classificació, el Sitges és hores d'ara 6è amb 33 punts, i els equips que pujarien ara són el Montbui i el Vilafranca, que en tenen 42. Tenim pendent encara el partit de Lleida.
Té 3 punts a la recàmera, sí, que poden ser o no poden ser.
Evidentment, que no els comptes perquè evidentment no els tens, i el partit s'ha de jugar, suposem, intuïm, perquè la federació, el comitè, almenys així ho va dir. Desconeixem com està la història del recurs que va presentant també el Club Patí Sitges al comitè d'apel·lació. De moment està allò, el tràmit està fet, però no hi ha resposta per part del comitè. I hem arribat al punt que... aquest proper cap de setmana el Club Patí Sitges ha de jugar a la pista del Lleida Llista.
Sí.
És a dir, ha passat una volta sencera i encara no hem jugat el partit de la primera.
Sí. Es juga primer el partit de la segona volta que no pas el de la primera volta. Això és,
molt bé.
És una cosa estranya, sí. Molt. No s'acaba de comprendre, però és així.
Però bé,
és un partit en el que jo li veig moltes opcions al Patí Sitges de treure quelcom de positiu allà, i si treu els 3 punts donaria un pas important. A més, jo veig un Patí Sitges molt endollat, un Patí Sitges amb molta espenta.
Seran molt importants aquestes properes jornades.
Sí, el Fort ve a casa, té partits complicats a casa, però compte que també té partits complicats a fora perquè té que anar a la pista d'Andorra.
Sí.
I té que anar en un divendres amb la dificultat que
això comporta. Anem a escoltar Bruno Fanyanes, tècnic del Club Patí Sitges, després d'aquesta àmplia victòria del seu equip 7-1 davant el Sant Ramon.
Sí, bueno, hem sumat els 3 punts, però el Sant Ramon a l'anada va ser molt difícil. Vam guanyar l'últim segon, però realment l'últim segon d'un xut de l'Isaac. I avui, clar, doncs estàvem molt motivats perquè pensaven que no ens sortiria tant les coses com ens ha sortit. No ens ha sortit un partit realment rodó. Hem dominat, hem tingut bola, possessió de bola, hem arribat a porteria. I al final, bueno, doncs ja es veu, amb 7 gols i un gol en contra. Jo crec que en línia general hem dominat i són 3 punts que ens emportem, que ens deixa potser ara tercers, segons la carambola de partits que s'estan jugant ara mateix, i tenim que continuar així en aquesta mateixa línia. O sigui, estem amb els mateixos resultats que estem fent a la primera volta. La primera volta vam empatar contra l'Espluga, vam guanyar contra el Tremp, vam guanyar contra els Monjos, vam guanyar contra el Sant Ramon, i ara ens ve tota la traca grossa, que són Lleida, Postes, Andorres, Vilanova, Vilafranca, que són els durs, diguem, d'aquesta lliga, que són els 7-8 equips que són aspirant a pujar.
Avui en un partit, parlant d'aquest partit, en un partit que jo penso que la primera part heu controlat molt bé, de fet ja heu colgat el marcador a la primera part, 3-1. La segona part heu fet el que teníeu que fer. I, home, fins i tot l'equip doncs, ha mogut la bola i ha jugat en equip, que això és l'interessant. I sobre, fas 7 gols, no?
Sí.
Que t'he destacat, no?
Sí, bueno, la primera part hem quedat 3-1. Teníem la por aquesta que amb 9 faltes, que estàvem amb 9 faltes, una falta més, era una directa, que entrés si aquesta directa ja era un 3-2 i era completament un partit diferent. Hem intentat, sobretot, que... tenir la bola, possessió de bola, perquè sempre dic que quan tenim possessió i quan tenim bola són minuts de menys que tenen ells per poder atacar, no? I hem marcat aquest quart gol, cinquè, i ja després el Sant Ramon no s'ha aixecat, no ha remuntat, no ha estat, i hem dominat i fent possessions sense donar opció al Sant Ramon a fer el seu joc.
Parlant de la recta aquesta que us ve ara us ve pujada, ve equips que tenen que venir aquí i teniu que fer aquesta pista, doncs un verdader fortí, no?
Sí, sí, no, a casa de moment no hem perdut cap partit, o sigui, ja hi hem jugat crec que uns 17 partits, 18 partits, i o sigui que 9 no hem perdut. I tenim que fer realment, jo crec que algú excepcional aquí a casa, sobretot, perquè jo crec que les opcions les tenim, sobretot si rasquem algun punt de fora, però tot el que sigui a casa té que ser victòries i 3 punts. El Vilanova, Vilafranca... bueno, el problema és que també, per altra banda, tens desplaçaments complicats, com per exemple Amposta o Andorra, un divendres a les 9, que no hem pogut canviar tampoc l'hora, però bueno. A casa cada vegada mourem i avui hi havia bastanta gent. Jo crec que hem de continuar així i a veure si tenim el públic al nostre costat.
Pugen 2, no?
Pugen 2, sí, bueno, la Vilafranca s'està començant a anar una mica, però bueno, encara li falta els partits importants, no? Que són Vilanova, que són Amposta, Montbui, encara no han jugat entre ells, i que les nota molt que quan jugues contra els tres últims a la segona volta, doncs ja són 9 punts que t'embutxaques, no? Per dir-ho d'una manera. I bueno, sí, el Vilafranca està jugant molt, molt, molt bé. Jo, entre el Picat i el Vilafranca, han sigut els dos millors equips que he vist. I realment és un clar aspirant, però bueno, les opcions encara estan. Jo crec que fins i tot el desè encara té opció de pujar, no? O sigui, no està res dit i falta encara molta lliga.
Teniu 3 punts penjats, eh? El sí, que teniu que jugar amb el...
Sí, sí.
Amb el...
Bueno, la federació va dir que potser...
El
Lleida llista blava, que potser jugava un... No sé quin dia, no me'n recordo, van passar una circular, nosaltres vam recórrer aquesta circular, que ja que vam passar, crec que 113 dies des de que no es va jugar el partit. Ja veurem com acaba, però bueno, de moment són 3 punts que encara no sabem cap a on aniran, i en relació a la resta d'equips encara ens falta un partit més per jugar, que és aquest. Però bueno,
jugareu més més aviat el partit de la segona volta que de la primera volta amb aquest equip, no?
Correcte. Bueno, no sé si es jugarà, però bueno, si es juga sí, ho tindrem que donar tot, i sí, encara no ens hem trobat contra la llista blava, però ha donat més d'un susto a més d'un equip de dalt. Ha empatat contra el Montbui, que el Montbui va segon, i a la llista blava jo crec que són d'aquests equips que baixen jugadors del primer i que quan els baixen es nota.
La última, les opcions dels Sitges, com ho veu?
Les opcions? Bueno, les opcions tot depèn de nosaltres, no?
Passen per aquí?
Sí, clar, no depenen de la resta d'equips, o sigui, tenim que enfrontar-nos contra tots els que estan a dalt. És veritat que podríem estar millor, però no estem malament, no? O sigui, amb el partit menys aquest, amb aquesta victòria d'avui, ja pujarem i escalarem unes quantes places. I jo encara... Soc optimista, no dono res per fet, i jo crec que si a casa, i el que t'he comentat abans, fora, rascam algun punt, jo crec que ho aconseguirem. A veure si hi ha sort, i depèn també de com van tots els resultats, no? Espero que no guanyi sempre el mateix, que es vagin repartint els punts i que vagin empatant entre ells també. Però encara estan les opcions, òbviament, sí.
Les opcions, com deia Bruno Fañanes, encara hi són. Perquè matemàticament així es certifica. Una jornada que no ens ha deparat grans sorpreses. Potser la derrota de l'Alpicat a la seva pista 4-6 amb el Club Patí Vilanova. El Vilafranca, com dèiem divendres, teòricament no havia de tenir cap problema a la pista del Piera, no en va tenir, va guanyar 1-11. I el Montbui, a veure si veig el resultat, el Montbui que va guanyar 9-4 a l'Amposta. Per tant, ara estan marcant una miqueta el camí tant el Vilafranca com el Montbui. Mm. La resta estarem allò, com es diu, a roda.
Sí,
a roda.
Sí. Espera de donar aquell passet.
Sí, sí, com
no?
Deia el Bruno, que es deixin algun puntet, si empaten entre ells.
Sí, sí.
És complicat.
És complicat.
És complicat.
Ell també lo comprenia que era bastant complicat, el que passa que n'hi ha aquelles opcions de que el petit doncs, a casa pugui guanyar aquests rivals directes i treure que, com algun puntet de fora, no? Uh-huh. Seria molt interessant de cara doncs, a aquesta conta que porten ells de les opcions que té el Petit Sitges.
Molt bé, ho deixem aquí. Petit Sitges, per cert, que va estrenar nova equipació.
Sí.
Molt maca, molt, molt maca. Molt a l'estil d'aquells... Sí. D'aquells primers equips que va tenir el Club Petit Sitges,
sí.
Secció del Suburense, evidentment.
Sí, sí. Sí, sí.
Molt bé. Doncs estrena de nova equipació que va coincidir amb aquesta molt bona victòria 7-1 davant el Sant Ramon. Ho deixem aquí, Toni, moltes gràcies.
Molt bé.
I a vostès, moltíssimes gràcies una setmana més per la seva atenció, per la seva companyia. Tornem dimecres a la tertúlia Pilotes Fora. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Mm.